I després de repassar l'actualitat d'aquest dimarts, nosaltres ja anem cap a la primera de les seccions del Sempre amb tu, Tor de Guàrdia, Servei d'Urgències Municipal, amb l'Àlvaro Gaseni. Bon dia, Álvaro.
Hola, bon dia.
Avui seguim mirant doncs, qüestions, ara que això afecta tot l'any. Aquí ja no hi ha distinció, però sí que comença aquestes bones temperatures de l'any. I el cert és que, com que parlàvem ara fa, em sembla, dos programes, parlàvem de la protecció solar, de cuidar-se del sol, de tenir-ho molt en compte. També ja comencem a posar-nos pantalons curts, comencem doncs, ja a anar diferents vestits i també exposa que la nostra pell estigui més fàcil, podríem dir, a patir petites ferides. El cert és que, evidentment, doncs, ferides en podem patir durant tot l'any, per molts motius, per moltes causes, molt diferenciades, i avui em sembla a veure que volem parlar a com hem de curar-nos-ho bé, sobretot si estem al carrer, per exemple. Què podem fer en aquell moment, tenint en compte que des d'una petita ferida amb... que ens ho haguéssim produït amb un objecte que no tocava, això ens pot portar, entre cometes, complicacions.
Sí, bé, les complicacions sempre aniran lligades en l'aspecte inicial de la ferida o causant de la ferida. Després ja, després de la cura ja treballarem aquest tema. Mm-hmm.
Doncs vinga, va, anem a parlar de ferides, de com curar-les al Tor de Guàrdia. Com els dèiem, avui parlem sobre les ferides i bé, hauríem de dir que aquí ens pot passar un tall, que seria el més habitual, una erosió, una caiguda, en fi, un cop també podríem tindre doncs, aquesta ferida, que entenem per ferida allò que ja causa sortida de sang o no.
En definitiva, una ferida a la dermis, epidermis, teixits tous que nosaltres poguéssim tenir, sempre produirà una sortida de sang, una petita hemorràgia, a causa dels petits capilars que envolten la nostra dermis. I qualsevol tipus de ferida, ja sigui profunda o ja sigui superficial, se produirà una petita hemorràgia o una hemorràgia abundant, segons el tipus de la mateixa.
Per tant, bé, pot ser des del tallet que els homes ens passa, quan ens afaitem, que sempre hi ha algun porus que doncs, hi surt una goteta de sang, o bé pot ser doncs, un tall amb alguna eina doncs, més profund. Entenc que, evidentment, la diferència ve en que les ferides, per norma general, les ferides més superficials són aquelles que podem solucionar pràcticament des de casa, i en canvi aquelles més profundes sí que segurament necessitaran sutura, necessitaran que anéssim al metge.
Sí, necessitaran una atenció més específica degut a que la profunditat de la mateixa involucra que els petits microorganismes que puguin infectar a posteriori aquella àrea han arribat en una part més profunda del nostre teixit i tenen més possibilitat de contaminar i de complicar aquella ferida.
Sobretot entenc que en el cas de les ferides ja més profundes i en el cas que s'hagin produït, com dèiem, per algun objecte, entenc que aquí cal tindre una sèrie de precaucions que ara expliquem i com actuar per evitar contaminar d'alguna manera, no?, o infectar aquella ferida, perquè allí sí que hi ha doncs, un contacte molt més abundant de sang i doncs, si no ho fem correctament podem empitjorar ja per si sol, perquè doncs, estaríem infectant aquella ferida i això també complicaria després a l'hora de poder fer el tractament, la sutura. Però si et sembla, comencem per les ferides lleus. Ens fem un tallet al dit, caiem i ens fem una rascada a la cama, al genoll, aquestes coses més bàsiques. Què hem de fer per començar a netejar-ho si estem sols? Sempre parlem d'aquests primers auxilis d'aquella que fer un mateix. Segur que direm, ah, mos ho curem i ja està. Bueno, com ho hem de curar? Perquè hi ha molts de mites, eh? Utilitzem aigua i sabó, utilitzem aigua oxigenada, utilitzem, doncs, el conegut betadine. Com ho hem de fer, això? Com s'ha de curar una ferida lleu?
Bé, el procés natural seria, primer que tot, netejar l'àrea afectada. L'àrea afectada seria netejar amb aigua i sabó, uh-huh. Bàsicament. És la gent més neutra, el que descontamina més i el menys agressiu pel nostre teixit. Posteriorment, si no som al·lèrgic al iode, uh-huh. Seria una passada, una lleu passada amb betadine. Però si no som al·lèrgics al iode. I finalment, si l'àrea és gran o petita, depenent de la zona i depenent de l'extensió, s'hauria de fer un embenat per a intentar, embenat o taponar simplement uh-huh. en un apòsit, per a intentar que no es contamini, que no es produeixi una postinfecció al contacte amb elements externs.
Per tant, aigua i sabó, en aquesta neteja, sobretot evitar utilitzar el cotó fluix, això descartat, entenc, d'aquí.
Cotó fluix està descartat en quasi bé tots els àmbits del...
Em sembla que només per abans de vacunar, em sembla que s'utilitza ahir justet, eh?
Sí, 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 perquè deixa els propis elements del mateix cotó fluix, uh-huh. deixa petites traces, i aquestes traces se contaminen i posteriorment infecten la zona. Per això que normalment s'utilitza gases estèrils, vale, uh-huh. per a fer la neteja, i apòsits, ja siguin adhesius o no, que s'hagin de ficar sí, uh-huh. en adhesius.
Una cosa, per tant, ens has dit antisèptic sí, betadine, diguem-ho així perquè així tothom ens entén, però no aigua oxigenada ni tampoc alcohol.
Alcohol...
També està a llista de descartats?
Està a llista de descartats de quasi bé de tot el que significa una cura. Vale? L'alcohol com a tal és molt agressiu a l'epidermis i a la dermis i el que fa és destruir els bordes dels, uh-huh. del teixit que queda sa. Llavors, totalment descartat. L'alcohol normalment se fa per a fer una primera passada abans de ficar una via, abans de fer una punxada, abans de fer qualsevol tipus de... una neteja de la zona, una desinfecció de la zona, però que està sana. En casos de ferida, l'alcohol totalment descartat. Uh-huh. I l'aigua oxigenada és un element molt, molt potent que l'utilitzaríem sempre amb les ferides de profunditat. És a dir, en ferides profundes s'utilitza l'aigua oxigenada pel motiu que l'oxigen destruís tots els bacteris anaeròbics que s'hagin uh-huh. pogut colar dintre de la zona afectada.
Molt bé. Aquesta seria la gran diferència, en parlant de l'aigua oxigenada. Per tant, una cosa, tindre en compte que, per exemple, podem fer aquesta ferida lleu amb un vidre. I moltes vegades, amb un petit vidre, se'ns ha tallat s'ha trencat un got a les mans. Ja no parlem després, Álvaro, que segur que ara que ve l'estiu i anem a les terrasses d'estiu o a les discoteques, algun got trenca i algun taló o altre també queda amb sang. I aquí depèn de la ferida.
És habitual.
Però rentant els gots, se'm pot trencar un got i se'm clava un vidret a la mà. Què faig per traure'l? Intento traure'l... millor vaig al cap perquè m'ho mirin i intentin fer-ho ells. Com ho fem, això?
Sí. Inicialment, el que farem serà taponar la zona amb una gasseta, amb un drap, el que primer que tinguéssim a poder ser net, el primer que tinguéssim a mà, i me n'anirem al centre d'assistència primària, al cap. Per què? Pel motiu... Perquè allí tenen l'instrumental uh-huh. i tenen els coneixements específics per a poder fer extraccions de vidres, d'hams, gent que es clava hams al port, que estan pescant i es claven uh-huh. un ham. Tenim la tècnica i ells concretament per a treballar aquests tipus de ferides. A part, se li ha de fer un seguiment i possiblement s'haurà de vacunar o fer algun recordatori de la vacuna del tetanus. Uh-huh. Per tant, millor no tocar res des de casa, no empitjorar perquè podem fer una ferida més gran o podem introduir més l'element dintre de la nostra pell, quan en un primer moment seria molt més fàcil extraure'l amb instrumental i amb coneixements específics bàsics.
Això pel que fa referència, com dèiem, a ferides superficials, les lleus, les que ens poden passar ara mateix. Fent alguna cosa per casa, una caiguda, en fi, cosetes molt senzilletes i, per tant, amb una bona higiene de mans i un rentat amb aigua i sabó, doncs ja desinfectem la zona i després doncs, posem aquest antisèptic i aquest apòsit i ja tenim el tema arreglat, però evidentment també ens pot passar una ferida greu. Ens tallem en profunditat. En fi, se'ns obre ja una part important i veiem una caiguda i se'ns obri una bretxa important. Entenc que aquí possiblement el més important és parar la hemorràgia, no tant potser fer la cura al moment i sobretot anar cap al centre sanitari perquè analitzin si cal la sutura, quina sutura cal, si cal derivar-ho cap a algun lloc o cap a un altre, no?
Clar, exacte. Inicialment el que hem de fer és taponar l'hemorràgia que tindrem. En cas de que hagi agafat una petita arteriola, alguna vena o tinguéssim algun cos estrany introduït a la nostra pell, com el que parlàvem abans, per exemple, un ham introduït a la nostra carn o algun tipus d'element estrany, taponar i intentar que l'hemorràgia no continuï i direcció al cap per a que valorin la ferida i si s'ha de derivar o es pot solucionar directament aquí al camp.
Entenc que en aquest cas doncs, sí que depèn de la zona del cos, l'hemorràgia és més intensa, no? Perquè hi ha zones del cos on hi ha molt rec sanguini constant i per tant, també hi ha aquesta acceleració, entenc, de l'hemorràgia. Això entenc que, clar, també posa una mica nerviosa la persona que veu que surt sang, surt sang, surt sang, no?
Sí, el fet de que surti a sang, molta gent no està acostumada a veure una hemorràgia, no? Moltes vegades fan, és que m'ha sortit molt de sang. No. Vale, surt sang, però no és molta sang. El que passa és que la percepció de que ha sortit molta sang moltes vegades és enganyosa. El que passa és que, si és cert, en algun tipus de ferides pots trobar-te alguna variu, pots trobar-te alguna arteriola, pots trobar-te algun tipus de vas perifèric i sí que es pot produir una hemorràgia important. Llavors sí que te'n dones compte que allò és greu i que hem de prendre mesures, per tant saber quin és el telèfon d'urgències i començar a treballar i a solucionar aquest problema.
Ara vaig a fer una pregunta una mica que entenc que pot passar i ha passat i coneixem casos, però una mica en plan de sèrie, ho dic. En cas de que tinguem alguna amputació d'un dit, i en casos, doncs, al nostre municipi, d'altres extremitats i d'altres doncs, articulacions. Què cal fer si tenim l'òrgan en qüestió? És a dir, aquest dit que ens hem tallat amb una màquina industrial, bé, hem tingut una part de dit, un succés, un accident que ens ha produït això. S'ha d'intentar guardar d'alguna manera per intentar, si es pogués reimplantar, en el cas d'una ferida greu estem parlant,
Sí, en el cas de que tinguéssim suero fisiològic, s'irrigarà la part del membre amputat amb suero fisiològic per la neteja i posteriorment se ficarà en una bossa amb el membre dins d'una bossa i a poder ser en unes petaques de gel o en cubitos, en algun element que estigui fresc, ¿vale? Però lligat amb un, és a dir, envoltat amb un drap, que el fred no toqui directament al membre, ¿vale? Perquè el mateix fet pot produir ferides o petites cremades a causa del fred al membre afectat. Sempre en fresc, no en fred directe, que el fred no toqui directament al teixit ni a la zona a suturar o a implantar, i directament cap a l'hospital.
Tenir-ho en compte. Només era un apunt més que havíem de repassar, perquè, escolta'm, potser sí que en aquest casos, i ara pensava, també són ferides les mossegades animals, una altra
o
persona,
humanes.
O humanes, però, bé, pensem en l'àmbit animal, Sí que és cert que ja no penso en els casos d'adults, perquè això ja entenc que aquí són sí. diverses qüestions, eh? Ja entrem en aquest camp, però a vegades també nens jugant es poden fer una mossegada d'una a una altra, o ens mosseguem la llengua molts cops, ens passa menjant, i als petits els hi passa i fins i tot es perforen la llengua. Pensem en animals, bàsicament, sobretot també pel fet doncs, de vacunacions, no? Important, en el cas d'una ferida d'una mossegada, ni que sigui poc profunda, eh? És a dir, que ens deixi només una superficial, important igual anar al centre de salut per que ens valorin doncs, si cal alguna vacuna a aplicar, més enllà doncs, de curar aquesta ferida. Evidentment entenc que si és més profunda, que les dents han incidit més dins de la carn, doncs caldrà fer també una mirada de com se soluciona, no?
Sí, així és. Si és una mascota hauríem de tindre clar el carnet de vacunacions de la pròpia mascota. Si és un animal salvatge, qualsevol tipus d'ells, direcció hospital, ja, perquè s'ha de valorar i s'hauria de fer una analítica inicial i valorar la vacuna contra la ràbia, que no és la vacuna contra la ràbia no és una vacuna injectada, sinó és una vacuna beguda, és una profilaxi. Uh-huh. I clar, a nivell hospitalari això s'hauria de valorar.
Uh-huh. En fi, són casos en què pot passar, de fet, de mossegades n'hi han, i si en el cas dels animals salvatges n'hi hauran. El que hauria d'evitar-se justament és que en els àmbits d'animals domèstics, tot i que siguin grans, doncs portin les degudes proteccions quan surten al carrer, inclús a casa, moltes vegades, perquè fins i tot a vegades suposo que heu trobat casos que els mateixos amos dels animals han patit mossegades simplement perquè jugaven, perquè feien alguna activitat, no? Vull dir.
Ja que traus el tema, sí, això passa sovint i no hi ha cultura de prevenció en l'àmbit de les mascotes. Nosaltres mateixos ens trobem molts cops que arribem a domicilis o altres cales, uh-huh. urbanitzacions, Calafat, que tinc la seva parcel·la amb el seu gos. No, passeu, que no fa res. No li fa res a vostè, que és el propietari. A mi no em coneix. Llavors s'ha de tindre una mica de prevenció. Uh-huh. I els animals, quan surten a passejar, segons quin tipus d'animal, també, el seu bozal... Uh-huh. Les seues mesures de protecció, perquè un animal gros no tenim concepte, però una mossegada d'un animal gros, pel que sigui, pot produir lesions,
conseqüències importants.
Lesions importants.
Recorden 977 45 7000, telèfon 24 hores al dia, 365 dies de l'any del Zoom. Álvaro, gràcies, fins a propera.
Gràcies, Dani.